explicàvem fa una estoneta, i és que els professors d'arreu de Catalunya fan vaga aquest dimecres 11 de febrer, i concretament aquí al Baix Empordà, d'aquí una mitja horeta, a 3:15 del matí, arrencarà una protesta a Sant Feliu de Guíxols que se suma a les que hi ha arreu de les comarques gironines. I per saber-ne una mica més, per parlar d'aquesta vaga i de les reivindicacions que fan des del col·lectiu, ens visita l'Anna Maria Tomàs, una de les participants d'aquesta marxa a Sant Feliu i també mestra de música de l'Escola Lardenya de Sant Feliu. Què tal? Bon dia, Anna Maria.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per aquesta trucada.
A veure, per començar, quins són els motius? Per què feu vaga? Què reclameu? Què demaneu?
Doncs tenim uns quants objectius molt clars. La veritat és que, bueno, estem veient que a les televisions, ahir que van fer entrevistes amb diverses persones, clar, posen només en coneixement sous i burocràcia, però demanem moltes més coses. Per començar, ràtios insostenibles. Tenim aules massificades, menys temps de suport per cada alumnat i, clar, no podem atendre d'aquesta manera amb la diversitat. Burocràcia, clar que sí. Tenim tasques innecessàries, informes, trànsit. No donem abast. Clar, d'aquesta manera ho llegiríem la sobrecàrrega de treball amb aquests recursos. Currículums negociats, que clar, cada vegada que hi ha un canvi polític ens canvien currículums, ens canvien manera d'avaluar, ens canvien moltes coses que també és un afegit, no? I clar que sí, el sou, no hem de tenir vergonya de demanar un sou al qual tenim una bretxa salarial del 25%. És que des del 2010 que aquest sou ha estat parat. I clar, cada cop és molt més difícil, degut a moltes situacions també que hi ha socials, eh? Clar que sí, però ostres, jo crec que també ens sent dignificada d'aquesta manera.
Perquè des de fora, sovint es té la sensació que les reivindicacions són les mateixes que fa un any, que fa dos, que fa tres. És perquè realment no s'ha avançat en aquests temes?
Hem avançat, el que passa que hi ha hagut acords que no estem d'acord, val? Els sindicats ens ajuden, sí que és veritat, i ens donen veu. El que passa que, bueno, a les docents ens ha costat molt unificar-nos. Val? Som un col·lectiu que, diguéssim, que hem normalitzat moltes coses, com una mena de por a tenir vaga, a no dir-ho, no? És una coseta que és com tabú. I, ostres, sembla que aquesta manifestació, bueno, que és com diguem, com ja n'hi ha prou, no? Arriba un moment, com un punt, que ja sobrepassa ja, diguéssim, hi ha l'estabilitat emocional, l'estabilitat dels centres, que això, que no podem continuar així. Llavors, pensem que aquesta manifestació, que estem ara primerament a Sant Feliu i després que ens unirem a Girona, doncs creiem que serà molt sonada, no? Que tindrem veu. I sobretot, que no només hi ha un sou, que clar que sí, és que clar, ens hem sobtat que només posen, que ostres, les mestres volen sou, que tenim moltes vacances, dignifiquem això i no tinguem por tampoc de dir-ho.
És un tema que sempre quan es parla de personal docent, és un tema que es repeteix molt des de fora, que tenen moltes vacances, que es queixen molt i cobren millor que molts altres. Esteu una mica cansats també d'aquest discurs?
Estem absolutament en contra d'aquest discurs. A veure, vacances tenim, això està clar, eh? Això ho tenim. Mira, personalment, Joan, les canvio per tot per el dia a dia de l'escola. O sigui, hi ha un dia a dia que és molt, molt, molt difícil moltes vegades perquè no arribem. L'estructura, jo sóc especialista de música, jo ja veig ja aquesta diversitat i aquesta problemàtica que tenim, però una tutoria, a part d'altres especialitats, però una tutoria, estan desbordades, absolutament. I clar, ja els equips directius amb els suports fan el que pot. I arriba un moment que no s'arriba. I no és només per això, és que és el dia a dia. Estem aquí amb un desgast mental, físic, que també arrosseguem a casa, clar que sí.
Comentaves abans, per exemple, un dels temes més principals d'aquestes reivindicacions són la baixada de les ràtios. S'han baixat en els últims anys?
Ha hagut alguna reducció. Però clar, ara que estan tancant, ara per exemple Joan, que estan tancant aules, clar, estan tancant línies d'escola, val? Doncs en lloc de tenir, per exemple, dues línies, amb 20 nens, per exemple, doncs ens trobem amb una línia i massifiquen aquesta aula, amb 25. Imagina't estar 25 alumnats, 25 infants, amb el que te deia abans, amb tota aquesta diversitat, que és tan, tan, tan difícil, no? Clar, després està el que dius, la problemàtica de les ràtios. continua sent insuficient tenir unes ràtios de 20 alumnes. És que no es pot. És segons la, o sigui, per tenir una inclusió real, un alumne, una mestra, no pot assumir.
Mm-hmm. I aquesta situació, pels que no ho entenguin, com afecta directament als alumnes? Com afecta l'ensenyament als alumnes si la ràtio és de 20 alumnes per classe o de 25 o 30 o 35 alumnes per classe?
Mira, jo vull explicar-lo d'una manera molt senzilla. Tu imagina't això, que tenim una aula, tu entres a la teva aula, tanques la porta i te trobes a nens i nenes amb dictamen, vull dir que tenen, pues això, que tenen un dictamen ja reconegut, que tenen alguna dificultat d'aprenentatge, val? Però algun nen TEA, algun nen que tingui alguna necessitat educativa especial, que no és estrany, també nouvinguts, que no entenen ni el català ni el castellà, que també venen en unes condicions també d'altres països molt complicades, i després que aquests nens, clar, se'ls intenta donar suport, però és que a més tenim nens i nenes amb dificultats pròpies de, doncs mira, que potser que alguna matèria necessiten més suport, necessiten més ajuda, en aquests nens i nenes tampoc, o sigui, no els podem donar una atenció individualitzada, impossible. Mm. Perquè això, perquè tenim moltes branques a les quals no s'arriba. Mm-hmm. I clar, aquí tu te trobes com a mestre, poden entrar suports, poden entrar fer, per exemple, doblegar, o sigui, canvi les classes, o sigui, fer les dobles, val? Mm-hmm. Sí, després estan els espais de les aules, que hi hagi com una manera del currículum que el puguem fer. És complicat, la veritat, és bastant complicat.
I les famílies que us diuen, entenen la vostra situació?
Sí, bueno, nosaltres, parlant ja de l'Escola Ardenya, i jo crec que ja de la resta també d'escoles i instituts d'aquí de la Vall d'Aro, de Sant Feliu, de la part d'aquí, ostres, ens han donat suport des del primer moment, perquè ho veuen com estem, parlem amb elles, també necessitem, no només aquest, que no és, per mi no és un suport, per mi és que formen part del sistema educatiu. Uh-huh. Perquè estem amb els seus fills i filles moltes hores i clar, al final no volem que l'escola sigui com un penjador al qual posar els infants i que, bueno, és que ens hem de posar d'acord i hem d'estar tots a una amb les famílies, és imprescindible.
Amb aquestes reivindicacions, aquí assenyaleu, quins són els responsables? Són la consellera d'Educació, és el Departament d'Educació, és cosa que ja està enquistada d'anys enrere, qui és el responsable?
A veure, per buscar directament a títol personal, primera responsable per mi és la consellera. Mira, fa poc vaig veure una entrevista que deia que el professorat que té una nòmina estupenda. Doncs, bueno, a part de que donen números en nòmines de la nòmina en diners bruts, val? Uh-huh. Bueno, jo crec que pot haver aquí molta confusió, perquè és una manera molt, molt senzilla de mira el professorat com cobra. I perquè no anem a comparacions, no compararé el seu sou amb el meu. Mm. Òbviament, ella té un càrrec en el qual ha d'estar a l'alçada. A veure, de totes maneres, primer la consellera d'Educació i després, clar, és que no s'ha invertit en educació, bueno, i tot el que és l'ús social, educació, sanitat, serveis socials, és el que hi ha aquí una mancança que no s'ha invertit. Es posen parxes que no serveixen, que el que fem és aguantar les treballadores, aguantem, i clar, és molt, molt, molt difícil. Així que responsabilitats directes a la consellera, bueno, i després al govern central, tant que sí.
Perquè clar, entenc que cap col·lectiu vol anar a la vaga, és evident. Què s'ha fet per part d'Educació per intentar evitar aquesta vaga? No sé si hi ha hagut negociacions fins a l'últim moment, no sé si s'ha intentat...
A l'últim moment, Joan, es va tancar la negociació amb un sindicat, es va tancar la negociació fa un parell de dies. Havien quedat cap a les 9 del dematí, això, 2-3 dies, amb la quantitat de missatges era el dia exacte, no el recordo, uh-huh. Però, i no es van presentar. No va haver cap tipus d'interès, no? I també molt criticades per dir, bueno, ara ja s'ha passat una vaga de transports i ara, com que tenim quina poca consideració, ara fer una vaga de docents. Bueno, jo aquí crec que hem de tenir molta cura, no?, en el que diem i en el que... I per això, no?, per això que interessant i agraïda per poder parlar de cara als docents. Uh-huh. Perquè, bueno, necessitem taules de negociació, però reals, com el currículum. Cada canvi polític, hi ha un canvi de currículum molt gros i, clar, a les docents no es pregunten. no hi ha cap diàleg real en aquest sentit.
I quines propostes us donen des del Departament d'Educació? Quines solucions us donen?
Solucions? Bueno, mira, jo aquí vaig una miqueta més enllà. Solucions, quan ens queixem, ens donen solucions. Quan demanem, donen solucions. No van... És com, per exemple, allò de tota la història dels aires acondicionats, no? Que ens estem ofegant de calor tant al final de curs com al principi de curs. Clar, si nosaltres no diem res, el departament continua igual. Ens hem de valorar i ens hem de queixar. Hem de donar-li valor a les vagues, perquè s'ha perdut aquest valor de que no servirà de res. Sí que serveix. Ho necessitem. Necessitem que nosaltres, bueno, ja que la resta no ho fa, pues ho hem de fer nosaltres mateixes. Hem normalitzat moltes coses, Joan, i això no pot ser. Primer, miro el Malic jo mateixa, com docent. Hem normalitzat coses i no, ens hem de posar aquí a peu de demanar el que és just.
Ja per anar acabant, Anna Maria, centrant-te una mica sí. El focus en aquí a la nostra comarca, al Baix Empordà, no sé si la situació concreta d'aquí de la comarca del Baix Empordà és diferent d'altres punts del país, hi ha algunes particularitats que només passen aquí, o és una mica la situació general d'arreu del país de Catalunya?
A veure, jo tinc companyes d'Aragó, que també, bueno, de la bretxa salarial, per exemple, que de la comunitat som dels pitjors, Catalunya, Aragó i tal, i hi ha coses que estan molt generalitzades. Però, clar, també és veritat que no es posa, la característica d'un virus no es posa en cap. No es posa en cap taula, vull dir, m'explico, aquí a la Costa Brava ja tenim, ja sabem, no?, el turisme que tenim, ja tenim la problemàtica de la vivenda, clar, o sigui, si una mestra ve aquí a treballar i no troba pis de lloguer, nosaltres considerem que també és un punt a tenir en compte. Bueno, ja no te dic ja a Mallorca i tal, que encara la problemàtica és pitjor. Llavors, creiem que des d'aquesta banda d'aquí tenim molts... Hi ha zones que diguéssim que són molt diferents. També de la quantitat de persones que venen de matrícules vives. Matrícules vives és que el teu perfil el pots matricular quan vulguis. Meravellós. Però clar, molts són nouvinguts i clar, necessitem molt més suport. Aquí hi ha molts de nens i nenes que venen, després els 3 mesos marxen. Llavors, clar, això també és un desgast. Jo, cada part de l'estat és diferent, i aquí al Baix Empordà doncs, tenim aquesta circumstància, per dir-ho d'alguna manera, i no es contempla.
Doncs Anna Maria Tomàs, mestra de música de l'Escola Ardenya de Sant Feliu de Guíxols, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí en directe al Supermatí per explicar-nos una mica més les reivindicacions que feu des del sector, i et deixo que arribaràs tard, si no, a la protesta que
sí,
feu a Sant Feliu.
Sí, arribaré. Moltes gràcies, de veritat, per donar-nos veu.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies. Adéu.